Senyor Gebrull, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya. Serà vostè l'hereu o no?
Comença fort, no?
Oh,
no hi ha herències aquí. Aquí som un partit en què tothom, en aquests moments, s'hi ha de posar a disposició, perquè hem d'afrontar el moment més transcendent de la història recent de Catalunya i, per tant, tot el partit, tothom ha de fer un pas endavant i posar-se a disposició del projecte. Jo també, en aquest sentit, com els altres membres de la direcció, doncs farem el pas endavant i ens posarem a disposició, evidentment, d'aquest projecte.
Per tant, si vostè és l'escollit, endavant.
No, això ara ho haurem de decidir, ho haurem de determinar. Ahir vam obrir un procés pautat, taxat, molt clar, que es culminarà el dia 6 de setembre en el Consell Nacional, i a partir d'aquí s'escollirà no només un nou secretari general, sinó que reestructurarà, diguem-ne, el conjunt de la direcció. No volem fer un canvi concret, sinó configurar la direcció per afrontar aquest repte, insisteixo, tan transcendent de la tardor. De fet, nosaltres vam tenir el Congrés, ara fa un any i mig, i aquell Congrés va escollir una direcció, diguem-ne, amb uns termes molt diferents als que vivim ara. Recordi que en aquell Congrés nosaltres ja el viràvem l'objectiu de l'estat propi, però amb un ritme sensiblement diferent al que hem tingut ara. I ara, evidentment, aquesta nova direcció ha de tenir la capacitat d'adaptar-se a aquesta nova realitat, i ho fa, diguem-ne, fruit d'una circumstància, diguem-ne, que és molt dura, que és molt frapant, que és la decisió que va prendre ahir Oriol Pujol de fer un pas enrere justament per reforçar aquest projecte de cara a la tardor.
Aquesta persona que ha donat el pas endavant, aquest secretari general, ha de sortir de tres noms o han de sortir de molts més?
Això ho hem de consensuar, i sobretot aquest procés l'ha de liderar molt el president del partit, el president Mas, i ens vam donar un termini de 15 dies, d'ara fins a finals de juliol, per tal de determinar quina és la via que pot generar més consens a nivell de direcció i a nivell de partit. Perquè l'objectiu, insisteixo, és que el dia 6 de setembre surti aquesta direcció reforçada.
Digui'm,
ho plantejarem amb aquests termes.
Jo ho sé que ara em dirà, això no toca, aquestes coses, aquesta frase tan de Pujol, però ara que hi ha el pujolisme, diguem-ho, ara que hi ha el pujolisme, ja no forma part del que és l'estructura de Convergència, malgrat que el president d'honor continua sent Jordi Pujol i Soler, i permetin que li pregunti així de clar i concret. Vostè vol ser secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya?
Jo ja he insistit que em poso a disposició del partit,
tant,
com
sí.
ho fem tots, a disposició
tant,
del partit.
Sí.
I
per
si
tant
toca, sí.
Val,
si hi ha consens, sí.
Val, però és que em veia una segona
resta,
pregunta.
Com la resta de persones. Però aquest no... no.
Val, però hi ha una segona pregunta.
No és un debat de persones.
Val,
és un debat d'actituds,
sí,
és un debat d'idees,
sí,
és un debat d'estructures, és un debat d'estratègies.
D'acord, però aquestes idees les ha proposat algú.
Fixi's que tenim la virtut, que en aquests moments estan sortint molts noms d'homes i dones de Convergència que estarien en aquesta possibilitat.
No, però la meva pregunta era molt simple, com dir, vostè vol ser-ho,
sí, sí.
I per tant diu, vostè s'hi posa, perfecte, s'hi posa bé. La segona pregunta, perquè hi ha una segona pregunta, és, vostè li agradaria ser president de la Generalitat?
I el meu objectiu en política ja l'he explicat moltes vegades.
No, jo li pregunto si vol ser president de la Generalitat.
Torno a dir, qualsevol persona que estem en política, estem amb una actitud de servei. I a mi m'interessen més els projectes col·lectius que no pas els individuals, i sempre he dit exactament
sí,
el mateix. L'objectiu
també,
en aquests moments, l'objectiu, és aconseguir l'estat propi per a Catalunya. Aquest és l'objectiu i aquest és el sentit que fa que molts estiguem en política avui a Convergència. Aquest és l'objectiu.
I això ho ha de liderar sí o sí Artur Mas?
Nosaltres també hem explicat, i el president també ho ha explicat, que el procés no culmina amb la consulta, el procés culmina amb l'estat propi. I, per tant, amb tot aquest periple, amb tot aquest itinerari, el que necessitem és tenir el millor lideratge, les millors eines. I avui, sens dubte, sense cap mena de dubte, el millor lideratge per anar a la consulta i per construir l'estat propi, si els catalans voten sí a la independència el dia 9 de novembre, evidentment és el president Mas. Volem posar els millors actius que tenim, i en aquests moments tenim un gran actiu, un excel·lent actiu, que és el president Mas, al servei del procés, al servei del projecte.
Descarta, senyor Rull, que en el cas que no hi hagi, votacions, que no hi hagi consulta el 9 de novembre, descarta que si hi hagi unes eleccions mal anomenades, plebiscitàries, Artur Mas doni un pas enrere, ho descarta?
Ho descarto, però ara la prioritat és poder votar el 9 de novembre perquè estem en condicions de fer-ho i ens hem de guanyar les urnes. Ara, demà passat, o demà, perdoni, ja aprovarem en comissió la llei de consultes, que ens ha de permetre el mes de setembre aprovar-la definitivament, que el president signi la convocatòria del 9 de novembre, i per tant, a partir d'aquí, pla, 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 és que puguem votar el dia 9 de novembre. Aquest és el nostre objectiu i aquesta és la nostra intenció.
Tot això ho estem parlant a partir del moment que sabíem que ahir Oriol Pujol va decidir plegar i entregar la seva acta de diputat i deixar també els seus càrrecs dins de Convergència com a secretari general del partit. Però m'agradaria que, si demanar una opinió sobre la decisió ahir d'Oriol Pujol. Andreu Maia.
Home, jo l'hagués fet 16 mesos abans. Jo crec que s'ha perdut un temps immillorable, és a dir, per fer això que ara ha de fer a correcuita, perquè jo no sé si el senyor Rull considera amb mi que potser s'ha introduït una nova cultura en la política d'aquest país, de que és bo que els lideratges dels partits també participin en la militància, i per tant el tema de primàries, que escollir els candidats i tal, sigui el més transparent possible, és a dir, que tothom tingui oportunitat de presentar-se, és a dir, que no sigui una cosa de la vella política, no? Ho dic de la mateixa manera de l'elecció de l'alcalde Trilles com a candidat a l'alcaldia de la ciutat, i sobretot amb un caràcter important com la secretaria general, que jo suposo que és secretari o secretària general.
No, insisteixo, poden ser les dues coses. Fixi's que jo he dit homes i dones del partit al servei d'aquest projecte, i de candidats i candidates afortunadament en tenim molt, tenim aquesta possibilitat de poder escollir. Però ara estem en un moment que aquest mes de setembre sobretot no hem de parlar de nosaltres, de Convergència, sinó que hem de parlar del país i de la gent d'aquest país. I, per tant, volem centrar totes les energies, aquest setembre, octubre, novembre, desembre, a parlar del projecte, del partit, de la gent del país, de la gent d'aquest país, i, per tant, ara obrir un procés d'aquesta naturalesa ens distrauria amb l'objectiu que tenim fixat, que és aquest objectiu tan transcendent. A partir de l'any 2016 nosaltres tenim congrés i haurem de veure quins elements de renovació a l'hora d'escollir els càrrecs, a l'hora d'escollir les responsabilitats directes al partit, farem. Però ara per ara el nostre objectiu no és parlar de nosaltres, no és parlar de Convergència, sinó parlar d'un procés apassionant que és el procés de llibertat d'aquest poble.
Aviam, Tic, sobre la renúncia d'Oriol Pujol.
Sí, és evident que la renúncia de l'Oriol Pujol per molts motius no és una notícia qualsevol. No és una notícia qualsevol perquè és el secretari general del partit que governa Catalunya, i no es pot obviar que no és una notícia qualsevol per el cognom que porta. Vull dir que no, una cosa va molt lligada a l'altra, almenys per la percepció de l'opinió pública. Clar, l'Andreu deia una cosa que té molta... que té una part important de raó, si s'hauria tingut que fer abans o no. Jo crec que el que està passant en general al país i dintre la cultura política i la percepció dels ciutadans, tot va tan de pressa que veure avui, amb ulls d'avui, el que es tenia que haver fet fa 16 mesos costa, entre altres coses, perquè segurament estem davant de... Ja fa un cert temps, però les eleccions recents europees han marcat un camí nou respecte a entendre o a percebre de que els ciutadans estan tan indignats que s'obrirà o es té que obrir un nou camí respecte a lo que és les responsabilitats polítiques en el cas de la imputació. I això jo crec que li agafa de ple a l'Oriol Pujol, i com tindrà que agafar, des del meu punt de vista, als diputats del PSC que estan imputats. Vull dir, jo crec que estem davant d'una dinàmica nova que els partits, sobretot els partits, això que avui s'anomena tradicionals, si volen donar resposta als ciutadans i a les seves exigències, tindrà que tindre comportaments molt allunyats, i afegeixo, molt diferents al que va passar a Torredembarra, que em sembla una vergonya absoluta. Però bueno, no és el tema de parlar avui. Jo tinc una percepció que no sé si el Rui em podrà confirmar o desmentir o matitzar, que al final, al darrer moment, el que es porta per davant la carrera política de l'Oriol Pujol o la seva renúncia no és tant el cas de les ITVs, sinó totes les informacions de la seva família, tant de lo que afecta al seu pare i a la seva mare com als seus germans. Això és l'últim moment, el que acaba sent el detonant. M'agradaria saber si ell, que ha sigut col·laborador estret de l'Oriol Pujol durant tots aquests anys, si té la mateixa percepció que jo, o al revés, no té aquesta percepció.
Jo crec que no, hi ha hagut un neguit important. Des del primer moment que es va fer aquestes delegacions de funcions, de fet, en aquests moments, Lluís Corominas i jo mateix estem assumint les funcions de secretaris generals del partit. Des d'aquell moment hi havia la percepció que això podia anar relativament ràpid. Hi havia aquesta percepció i que, per tant, diguem-ne, aquesta interinitat en un any es podia més o menys resoldre. El problema és que això s'allarga, i s'allarga molt. En aquests moments ni tan sols s'ha acabat la instrucció de la primera peça d'aquest procés. Hi ha una reflexió molt de caràcter polític, de naturalesa política, de dir, decideixo fer el pas enrere, ens deia ahir Oriol Pujol, ara que s'acaba el curs polític, per començar amb força el nou curs polític. És a dir, nosaltres ara necessitem estar en les millors condicions per afrontar aquest nou repte. I aquesta és una reflexió que ell mateix i col·lectivament ja ens anàvem fent, en el sentit que això, aquesta situació d'interinitat, podia durar fins on podia durar. I, per tant, el que el porta finalment a prendre aquesta decisió té una càrrega molt fortament política a nivell intern de partit. Sí, estic convençut que si, diguem-ne, tota la instrucció es hagués pogut culminar, es hagués pogut arxivar o obrir el judici oral, la percepció hagués estat sensiblement i radicalment diferent.
Però,
evidentment, aquest nivell de patiment, de neguit, clar que hi és.
Ja,
és
però si això...
És. Quan tu veus que el teu entorn, la seva família, la seva dona, està patint aquesta situació, evidentment que això és un element molt colpidor. Sobretot ahir, si hi ha alguna imatge que em queda, és que quan Oriol Pujol ens anuncia la seva voluntat de fer el pas enrere, és molt frapant, és molt colpidor, evidentment. Ja. Algú que ha entrat en política per servir el país, per servir un determinat projecte, i que ara, doncs, diu, jo per no perjudicar faig el segon pas enrere, home, evidentment.
A mi m'agradaria fer dues preguntes, i com si no tenim respostes curtes, no. I per què passa ahir i no va passar fa dos mesos o d'aquí a dos mesos, justament en el moment que surten les informacions que impliquen la família Pujol i no, que no l'impliquen amb ell?
Perquè s'acaba el curs polític, perquè ell volia que en l'últim ple d'aquest període de sessions hi hagués un nou diputat, una nova diputada, en aquest cas Assumpció Laïlla, que el substituís.
Molt bé, i llavors per què passa després de la reunió que van tindre ahir el president de la Generalitat i l'expresident de la Generalitat, al Palau de la Generalitat?
No crec que aquest sigui un element detonant ni determinant. Tinc la convicció que Oriol Pujol ja feia setmanes que això ho portava molt ben pautat, molt ben endreçat, i que sobretot anava en aquesta línia. Acabem el curs polític, en començarem un de nou, amb aquest nou curs polític. El que vull és que tots aquells elements que puguin entorpir en el procés estiguin resolts. I si jo eventualment puc entorpir en el procés, faré aquest pas enrere. És a dir, ho deixo tot, deia ell, per no perjudicar en res. Jo crec que aquesta és una frase que resumeix molt bé quina ha estat l'actitud d'Oriol Pujol en aquest cas.
Pregunto abans que... Perdona, Xavier Salamartín i Nacho Corredor preguntin també a Nacho des de Madrid. Què farà ara? Li han dit què farà?
No ho hem comentat, evidentment. És una desconnexió extraordinària, d'algú que ha tingut una dedicació molt intensa en l'activitat política a primer nivell. Aquest és un element de desconnexió. Ell, evidentment, estarà al servei del procés, al servei del partit, però des d'un punt de vista, diguem-ne, laboral, i aquest no és un tema menor, doncs haurà de veure quin és l'itinerari que adopta. Però la desconnexió és molt dura, és molt intensa.
I percep que és un adéu per sempre més a la política?
No, per sempre més no es pot dir mai a la vida, i en política, que és una expressió de la vida, tampoc no es pot dir. És a dir, a mi el que m'agradaria és que finalment això s'acabés de la millor manera possible, que Oriol Pujol pogués sortir exonerat d'aquest procés, i a partir d'aquí poder, si ell vol, poder reincorporar-se en aquella activitat de servei que ell...
I recuperar el càrrec, fins i tot.
Ell consideri. Ara això, el problema, fixi's que ara fa un any i mig, aproximadament, va fer un pas enrere amb la idea de reversibilitat. És a dir, delego temporalment les meves funcions de secretari general, delego les meves funcions de president del grup parlamentari, però em mantinc com a diputat, hi havia aquest element de reversibilitat. Ahir el pas que fa, per ara és irreversible, és a dir, perquè ell deixarà l'acte de diputat, no pot tornar a ser diputat una altra vegada, i la pretensió és que aquest mes de setembre, doncs, hi hagi una solució clara, una solució definitiva en el dia a dia del partit, com a mínim fins al proper congrés, fins al congrés de l'any 2007.
I una pregunta des del punt de vista d'imatge, d'imatge. El segle XXI és un segle, diguem-ho, de la modernor, és a dir, aquí damunt d'aquesta taula hi ha un ordinador, on van passant coses, la vida passa per aquí davant, i en canvi... Oriol Pujol ho ha ventilat amb un comunicat, que no deixa de ser una manera molt trista i molt del segle XX, de dir adéu, que era allò que em recorda molt, em porta les èpoques pretèrites del futbol, on les notícies s'anunciaven
sí, però també mirem d'empatitzar una miqueta amb les persones.
De debò que intento ser la persona més empàtica del món.
Mirem d'empatitzar i de veure quin és el context i de veure quina és la situació i veure quina és la posició. I, per tant, ell va considerar que la millor manera d'expressar-se i de ser allò molt pulcre i molt precís a l'hora d'explicar les raons era la via del comunicat. Evidentment, ara Oriol Pujol avui enviarà una carta a tots els militants de Convergència explicant-los quina és la posició i tindrà l'oportunitat de parlar amb els seus companys i per explicar-los exactament per què ha pres aquesta decisió, què és el que ha passat, però des d'un punt de vista, diguem-ne, humà, jo crec que hem de ser, com a mínim, aquesta és la posició
jo respecto
de la direcció
cadascú,
del partit i dels seus companys extraordinàriament empàtics amb aquesta desconexió.
Imagina la empatia que tinc, que no em vull imaginar estar en una posició com la seva. Però
avui Jordi Turull, Lluís Corominas, jo sí. Mateix, aquells que vam assumir aquestes funcions de secretari general, doncs estem aquí explicant exactament quin és el context i quines són les raons.
Ho estic d'acord, però repeteixo, no només empàticament no em vull posar en la seva pell, perquè em costa molt posar-me una pell com el que ho està passant aquest senyor, però sí que és cert que és a dir, la millor manera precisament d'aquestes coses i d'aclarir-les és escoltar-les i no debatre sobre un paper. Només és això i cadascú pot fer de la seva vida el que vulgui, les explicacions que li doni la gana, només faltaria. Xavier Salamartín.
A veure, parlant d'empatitzar, jo empatitzo amb l'Oriol Pujol i empatitzo amb tots els imputats que viuen en aquest país, sobretot els que estan en el món de la política, i que estan, malgrat que ser imputat, diguem, no és ser culpable, i per tant tenen el dret a la presumpció d'innocència, per culpa de l'extraordinàriament dolent funcionament del sistema judicial, el que els acaba passant és que acaben sent condemnats pels mitjans, acaben sent condemnats per l'opinió pública i acaben sent condemnats i obligats a dimitir, quan en realitat l'únic que són acusats i, per tant, són presumptament innocents. Si en aquest país tinguéssim un sistema judicial com cal, aquests casos es resoldrien immediatament, es resoldrien ràpidament, com passa a d'altres països, i per tant sabríem si són innocents o són culpables, i per tant no caldria prendre aquest tipus de decisions, que a mi em semblen no només injustes, sinó absolutament absurdes. I parlo per l'Oriol Pujol, però parlo per tots els altres imputats, els alcaldes...
I per Jordi Canyes.
Per Jordi Canyes, pels alcaldes socialistes de Sabadell... Tots, o sigui, tota aquesta gent... Hem transformat, per culpa de que això s'eternitza, hem transformat la paraula imputat amb la paraula culpable.
Ja fa temps, injustament, com tu molt bé dius, però ja fa temps.
I això jo crec que és profundament injust i això s'hauria de canviar. O sigui, una de les prioritats que hem de tenir com a país, si no ho podem fer dins d'Espanya, ho hem de fer fora d'Espanya, però una cosa que hem de fer és canviar de manera immediata el sistema judicial i agilitzar-lo, perquè això l'únic que porta és aquest tipus d'injustícies i de situacions absolutament esperpèntiques. En qualsevol estat de dret, la gent és innocent fins que no es demostra el contrari, i en aquest cas estem tractant de culpables a la gent quan encara no han estat declarats culpables.
Estic molt d'acord amb aquesta reflexió, molt, molt d'acord. I al final les paraules s'acaben pervertint. El concepte imputat en aquests moments ja pràcticament equival a culpable. A França utilitzen una expressió diferent que és sota investigació. I per poder ser investigat, el que es necessita és anar acompanyat d'un advocat. La imputació inicialment era una garantia processal. Era que tu compareixies amb un advocat i, per tant, et donava una garantia superior. En aquests moments, evidentment, es produeix aquesta circumstància. I, per tant, tots plegats hauríem de ser capaços de pautar, de veure, de posar-nos d'acord de quin és el moment. Per exemple, quan s'obre el judici oral, que hi ha més elements, que hi ha més bases, que ja hi ha una acusació formal, aleshores podria ser un moment. De fet, aquest és el punt que determina el reglament del Parlament de Catalunya, que diu que en el moment, diguem-ne, que s'obre el judici oral, aleshores s'ha de fer un pas enrere. Aquí vostè s'hi han referit en diverses ocasions, el cas de Ferran Falcó.
Set anys d'imputat per acabar-ho desimputant.
Som molt amics, i durant aquest període de 7-8 anys l'he vist exactament com l'assenyalava tothom. I al final, com se li arxiva la causa, amb una interlocutòria, diguem-ne, pràcticament casual, de dir, no, no, escolti, és que no hi ha cap mena de base per... Home, i són 7-8 anys d'un patiment extraordinari d'assenyalar. I, per tant, i al final, aquí cadascú també decideix quin és el, diguem-ne, la posició que acaba tenint. Però molt d'acord amb això, que aquí, si volem un sistema que sigui garantista, que doni confiança a la gent, hem de pautar molt bé quines són les normes del joc i, evidentment, hem de mantenir un principi, que és bàsic, que és el de presumpció d'innocència. També els que ens dediquem a la política hem de ser conscients que en aquests moments hi ha recel, hi ha desconfiança, hi ha molt emprenyament, si em permet dir-ho amb aquests termes, per part de la ciutadania, i també n'hem de ser molt, molt sensibles i hem de combinar els dos elements, presumpció d'innocència, amb ser sensibles en aquesta posició d'incomprensió, d'ira, de perplexitat de molts ciutadans davant d'actituds que no són adequades.
Nacho Corredor, Madrid.
Més que empatitzar, alguns comentaris que sento són més aviat de simpatia, no? Penso que ha estat el Jordi Basté que ha citat el Jordi Canyes, no? I de la injustícia, sí, que molts cops amb la figura d'imputat es veu sotmès un polític. Hem citat casos recents, però si recordem com va accedir per primer cop José María Aznar a la presidència de Castella i Lleó, va ser a costa de llançar brutícia contra Demetrio Madrid, que era el president del Partit Socialista d'aquella comunitat autònoma, que anys després es va demostrar que era innocent.
I president de la Junta.
Agafo una altra vegada el nom del Jordi Canyes, perquè ell va donar una roda de premsa quan va anunciar la seva dimissió, i entenc, tal com va explicar, perquè ell no havia d'amagar res i ell volia donar totes les explicacions als seus electors, tot i que, de la mateixa manera que suposo que Oriol Pujol considera que és innocent. Per sort, en aquesta ocasió, ja portem unes quantes hores des de que s'ha anunciat la renúncia d'Oriol Pujol, no he sentit l'escarni públic que es va fer al Jordi Canyes, la qual cosa per mi és un molt bon símptoma, perquè demostra que som un país civilitzat i que efectivament en tothom és innocent fins que es demostri allò contrari. Jo volia fer tres qüestions al senyor Josep Rull, aprofitant que avui està aquí. La primera, agafant una mica el que ha dit l'Andreu Mayayo. No és que l'Andreu Mayayo o jo, el Nacho Corredor, vulguem que es facin primàries a Convergència Democràtica,
una pregunta, si
sinó que és una cosa que han demanat dirigents del seu partit fa pocs mesos. Carles Campuzano va fer una entrada al seu blog demanant que s'obrís el meló de la successió d'Oriol Pujol. En aquest mateix programa, Pere Macias va dir un dia que vam tenir-ho, que ell també ho veia amb bons ulls, i per tant m'agradaria saber per què no. Potser és perquè ho diuen els seus estatuts, que és veritat. També els estatuts del Partit Socialista Obrer Espanyol no permetien el que va passar aquest cap de setmana i vam fer una consulta que sí que havia perfectament. Per tant, no poden o directament no volen, quan hi ha militants del seu partit que ho demanen. La segona qüestió és si considera que va ser un error aquella fotografia on vostè, el senyor Turull i el senyor Coromines van acompanyar a les portes del jutjat a Oriol Pujol. Això ho lligo amb una altra cosa. Penso que en aquell moment tots vosaltres van dir que estaven convençuts que Oriol Pujol era innocent. Ara, que és un moment important perquè ha fet el pas enrere, consideren que encara és innocent, que es demostrarà la seva innocència. I l'última qüestió, que això és una cosa que m'ha sorprès a mi bastant, perquè diuen que, clar, que fins al 2016 no hi haurà un congrés de Convergència i que, per tant, tampoc és moment d'obrir aquí el gran meló. Clar, a mi m'ha sobtat que fins al 2016 no hi hagi un altre congrés a Convergència Democràtica, perquè tal com defensen les seves tesis, d'aquí pocs mesos s'iniciarà un procés de secessió, hi haurà un referèndum, més creuen que sortirà que sí, i per tant canviaran moltes coses en aquest país, i per tant m'estranya, si estan convençuts de que això serà així, de que aquest full de ruta serà aquest, que fins al 2016 no vulguin obrir el debat intern de nou, quan seria lògic potser fer-ho el 2015 si engega aquest procés el 9 de novembre.
Aviam.
Carai, sí, moltes preguntes, sí, sí. El primer ja l'he respost abans. És un tema de context. És a dir, en aquests moments, insistim, si obríssim un procés d'aquestes característiques, entenem, diguem-ne, des de la direcció del partit, això, evidentment, pot ser sotmet a debat, a escrutini per part del conjunt de l'organització, però entenem que en aquests moments, de cara al mes de setembre, hem de ser capaços...
Jo he llegit el Carles Campuzano
és una reflexió pertinent, és una reflexió interessant i, evidentment, respecte extraordinari. Jo crec que arribarà un moment en què Convergència, en el marc del seu congrés, haurà de fer, diguem-ne, una reflexió a fons dels mecanismes d'elecció dels nostres responsables interns. Segur, però en aquests moments, insisteixo, aquest mes de setembre hem d'aprofitar cada segon, cada instant, el setembre, octubre, novembre, no a veure com ens organitzem internament nosaltres, sinó com volem transformar el país, perquè tenim una data límit, que és el 9 de novembre. I, per tant, totes les energies, tota la força, tota l'aportació de Convergència la volem destinar a l'exterior i, per tant, diguem-ne, no entretenir-nos amb dinàmiques de caràcter intern. I aquesta és la raó bàsica, és una raó molt de context. A partir d'aquí, nosaltres tenim uns estatuts, es poden reformular aquests estatuts, Convergència sempre els ha anat actualitzant, ara veiem que hi ha una determinada tendència en aquesta línia que té molts punts positius, estudiarem d'incorporar-la, evidentment, i aquest ha de ser un debat que sorgeixi des de les pròpies bases. Ens vam equivocar o no acompanyant Oriol Pujol? Jo crec que no. En aquells moments, Oriol Pujol estava en aquesta situació de coneixement de la imputació i creiem que valia la pena de poder estar a costat seu. La foto d'aquella, diguem-ne, tots amb cara seriosa, amb corbata, aquella que se n'ha fet molta ironia, potser la foto no era la més adequada, però la voluntat d'estar al costat d'un dirigent del partit en una circumstància com aquesta, jo crec que expressa és, diguem-ne, aquest nivell de confiança, justament, amb ell. Jo també vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar Ferran Falcó el dia que va anar a declarar, i també es van fer les mateixes imatges. Jo mateix, acompanyat del seu advocat i un altre company del partit, i ens van treure les mateixes imatges. Vaig sentir molt orgullós després quan es feien aquelles imatges i deien Ferran Falcó ha estat, diguem-ne, desimputat, doncs me'n vaig sentir realment molt orgullós. M'agradaria que passés exactament el mateix amb Oriol Pujol.
I crec que passarà, perquè crec que en aquell moment va dir que estava convençut que era innocent. Sí, Falcó, crec que tornarà a passar en aquesta ocasió, perquè
Nacho,
en aquell
tranquil,
moment...
Calma,
fixi's el que he dit ara, que nosaltres, abans quan Jordi Basté preguntava i Oriol Pujol tornarà o no tornarà, jo expressava la confiança amb la seva exoneració. Aquest és el nostre desig, i la confiança la continuem mantenint de la mateixa manera.
Xavier.
Sí, jo només un petit comentari, ja que el Nacho ha fet un comentari irònic sobre l'empatia i la simpatia. Diguem, jo només recordar-li que quan, i també he mencionat la manca d'escarni públic que ha tingut Oriol Pujol i que sí que va tenir el Cañas, només recordar-li que jo en aquest mateix programa, en aquest mateix micròfon del que estic parlant ara, vaig fer exactament el mateix comentari, la mateixa defensa de presumpció d'innocència del Jordi Cañas,
sí,
en aquell moment. Per tant, no sé...
Perquè tu ets una persona civilitzada, però no sé, és veritat que si a les últimes hores el tipus de comentaris que he anat escoltant als mitjans i que he anat llegint no són de la mateixa intensitat que en aquell moment.
Sí, però
la qual cosa em sembla un bon símptoma, dit
però,
sigui de pas.
Però tu has dit que jo parlava des de la simpatia, doncs parlava des d'exactament la mateixa simpatia que li tinc a l'Oriol Pujol, que és molta, li diria tenir exactament la mateixa en el senyor Cañas.
Però Jordi Cañas, l'insistim, és a dir, en el seu exercici com a diputat va ser d'una contundència extraordinària respecte als imputats. Respecte als imputats, i diguem-ne, en el sentit d'identificar pràcticament imputat amb culpable. Evidentment, ell va voler ser coherent amb allò que plantejava. No sé si aquesta és la millor de les actituds i la manera més pedagògica de fer política. Tanmateix, la pedagogia s'ha d'entendre, eh? És a dir, al final tu en pots fer molta, però si la gent no t'entén, vol dir que hi ha alguna cosa que grinyola, alguna cosa que fa.
Doncs mira, ara que em parla de la gent que no t'entén, sí, després d'un instant entro, sí, sí. Una cosa que no entén, ara explicaré una cosa que no entén, i però serà després de la pregunta del Maiallo, que és el tema de Torredembarra. O sigui, això la gent no ho entén. O sigui, si hi ha alguna cosa que no entén en aquesta vida, és el que pot passar en aquestes últimes hores, és el que està passant a Torredembarra. És a dir, no ho entén... Vaja, els que menys ho han d'entendre, o els que haurien d'entendre més, són els que menys ho entenen, que són els ciutadans de Torredembarra, que ens estan expressant la seva perplexitat respecte al que està passant en aquell ajuntament. Però abans, no,
una pregunta molt, molt, molt breu. Oriol Pujol continuarà en els òrgans de direcció del partit?
No, ell ja va dimitir com a secretari general i, per tant, diguem-ne, en aquests moments és militant de base.
Vale.
A partir del dia 6 de setembre, ell ha posat els càrrecs a disposició i en aquests moments la direcció del partit i el president Mas està gestionant, diguem-ne, aquesta sessió amb l'objectiu de trobar una fórmula que sigui clara, que sigui estable i que pugui durar en el temps. Responc ara a Torredembarra.
El fet que es faci al setembre té una lògica sobretot no precipitar una decisió ara al mes de juliol i esperar al setembre, que és quan toca el Consell Nacional del Partit, però aquesta és la lògica, diguem-ne, interna de Convergència, però segurament també té una lògica més de política global. És possible que la solució, la decisió de qui ha de ser el proper secretari general de Convergència pot tindre a veure també amb canvis més generals d'entrades al govern d'Esquerra Republicana, entrades o sortides. O sigui, es vol... El que ha transmès el president de la Generalitat és que vol que el canvi dintre de la Secretaria General de Convergència formi part d'un paquet més ampli de rellançament del partit després del resultat de les europees i de la percepció que tenen alguns alcaldes de que el partit necessita un impuls cara a les properes eleccions municipals?
Les municipals són molt importants per enfortir el partit, i enfortint el partit nosaltres creiem honestament que enfortim el procés, però en aquests moments és un element puntual. A partir de setembre, octubre, novembre, haurem de prendre d'altres decisions, i se n'hauran de prendre. S'ha posat sobre la taula la possibilitat de reforçar el govern en aquest context excepcional, i ja en parlarem, però no forma part, diguem-ne, d'un paquet premeditadament compactat, en el sentit de canvi a la direcció del partit, en el sentit d'entrada d'altres partits polítics en el govern. No està plantejat com un paquet. Insistim que nosaltres, i això voldria deixar molt clar, que el plantejament que s'ha de fer el mes de setembre és no d'una persona, sinó d'un equip. El que volem és ensenyar en el conjunt de la ciutadania un equip nou, un equip diferent. I per això, ahir el que dèiem, el debat no és de la Secretaria General qui hi haurà al davant. Potser utilitzem fórmules que siguin sensiblement diferents i que sobrallin més la idea d'equip. Sí, això és el que nosaltres vam explicar, i el que vam dir, que pot passar perquè hi hagi una persona al davant, perquè n'hi hagi diverses, ja veurem com ho enfoquem. Però, per tant, quan abans vostè em deia, però vostè sí o no, jo li explicava, estem parlant d'un lideratge, que és un lideratge compartit.
Jo els lideratges
això és el que
compartits...
Això el que hem volgut plantejar.
Si em permet, jo els lideratges compartits...
Però que la direcció sigui clara.
Jo els lideratges compartits, és a dir...
Una de les coses que...
Sistemes assemblearis amb líders, sempre. És a dir, que hi hagi algú que... Això, la fotografia surti algú.
Això fins i tot el Podemos l'ha tingut clar.
No pateixi que això, a la fotografia sortirà algú, però que no serà un canvi d'una persona concreta per una altra, sinó que anirem més enllà.
Però no creu que s'han d'explicar millor, senyor Rull? Perquè és que em costa, de debò, és una mica el pèndulo de Foucault, que em costa d'entendre, que... És a dir, és una mica de complexitat.
Que és una senzillesa extraordinària, des d'aquesta perspectiva.
Val, ja m'explicarà com, però quan ho vegi suposo que ho entendré.
Ho entendrà perfectament.
Perfecte, llavors el trucaré i li diré, tenia raó, ho entendré.
Doncs ja veurà com sí.
Llavors expliqui'm, perquè no ho entenc, el tema de Torredembarra, i si m'ho explica potser ho puc entendre. Per què s'ha arribat a aquesta situació de poble caòtic des del punt de vista municipal?
No, primer element. Nosaltres el que dèiem és, arran de l'entrada a presó de l'anterior alcalde, el que dèiem és prioritzarem que hi hagi un govern sòlid i estable a Torredembarra fins a les properes eleccions municipals. I en aquest sentit, l'alcalde va posar el seu càrrec a disposició del partit, ens va dir, vull renunciar a les meves responsabilitats, i evidentment li vam dir que sí, que renunciés a aquestes responsabilitats per facilitar el relleu. Ahir hi havia aquest ple. Hi havia un candidat que semblava que podia tenir una majoria molt, molt clara, que era el candidat socialista. Però el problema és que no va obtenir la majoria absoluta. Malgrat nosaltres vam parlar, vam oferir la nostra opció de reforçar aquesta majoria, però simplement va obtenir 6 vots. I nosaltres vam presentar un candidat que ni tan sols vam votar a nosaltres mateixos. La funció de l'actual alcalde de Torredembarra és ser alcalde de Torredembarra molt poc temps, 15 dies com a molt, per garantir que s'esculli un altre alcalde que tingui una majoria prou sòlida. I això és possible, fer-ho a Torredembarra. N'estem convençuts que d'aquí 15 dies, quan es torni a fer un nou ple, que hi hagi un nou alcalde que no ha de ser de Convergència i Unió, nosaltres ja hem dit, renunciem a l'alcaldia, que no sigui un alcalde que surti com hagués pogut sortir ahir, només amb 6 o 7 vots, sinó que surti amb una majoria sòlida i potent. Això és el millor que nosaltres podem fer per a Torredembarra. El que dèiem és, home, si no des de l'oposició no s'ha aconseguit teixir una mínima majoria, van votar 3 regidors socialistes, un d'Esquerra hi va votar a favor, l'altre es va abstenir, independents uns votaven que sí, uns que no, Iniciativa va quedar fora, hi ha la possibilitat de construir una majoria que sigui molt més àmplia, amb PSC, amb Esquerra, amb Iniciativa, amb Convergència i Unió. Aquesta va ser la idea i aquest va ser el plantejament. Els primers sorpresos vam ser nosaltres. Nosaltres vam presentar un candidat, insisteixo, simplement per subratllar una cosa que hem comentat en aquesta tertúlia, que no es pot estigmatitzar radicalment aquelles persones que han estat imputades. I vam dir, nosaltres posem aquesta persona, la presentem simplement per posar en valor això. I ara ve la pregunta última. Diu, com pot ser que hi hagués un candidat que ni tan sols el van votar els seus, ni ell mateix es va votar, i que surti alcalde? Doncs això és la llei electoral que estableix que si no s'obté majoria absoluta en la votació, queda investit alcalde aquell que forma part de la llista més votada. Insisteixo, els primers sorpresos nosaltres. Ara què hem de fer? Treballar molt. 15 dies per fer el relleu i que l'alcalde o alcaldessa de Torredembarra, que no serà de Convergència i Unió, no ho serà, tingui al darrere una majoria prou sòlida de 9, 10, 11, 12 regidors. Estem en condicions de fer-ho i ho farem.
Però si estava ja, en principi, estava pactada la idea que fos el candidat socialista.
No, perquè... no estava pactada. Fixi's que es va aconseguir un consens per fer una moció de censura quan Daniel Massaguer hi va haver un dia, diguem-ne, entre que ell va expressar la seva voluntat de plegar fins que finalment va presentar l'escrit de dimissió, va passar un dia, i en aquell dia es va teixir una moció de censura. I es van aconseguir suports per avalar la moció de censura, que vol dir 9-10 regidors. Ahir, aquells 9-10 regidors que havien de fer la moció de censura ni tan sols van votar el candidat alternatiu. I això és el que a nosaltres ens ha sorprès. És a dir, què és el que ha passat que en tan poc temps s'hagi desfet aquest consens? Ara nosaltres ho volem tornar a fer. Que té un punt de dificultat. Fixi's, quan per explicar una cosa, en lloc de 15 segons se'n tarden 3 o 4 minuts com he tardat jo, és complicat. Però a vegades val la pena d'assumir una gestió complexa per resoldre millor els temes. Insisteixo, és possible que el nou alcalde de Torredembarra tingui al darrere una majoria prou sòlida, prou ampla, prou estable, sense estigmatitzar aquells que en aquest cas han estat imputats.
Què dius?
No, que l'explicació que ha donat el Josep Rull és una explicació que jo sóc capaç d'entendre i que segurament molts dels oients que ens estan sentint no són capaços d'entendre ni de comprendre.
La pregunta és, millor un govern de 6 regidors o un govern de 10 regidors?
Miri, la pregunta és...
Això és el que...
No, escolta, sí, no, a veure, per mi la pregunta no és...
I això és el més senzill,
per mi, la pregunta... Entenc el que vostè diu, però per mi la pregunta no és aquesta, sinó per mi la pregunta és si després de que gairebé tots els regidors del consistori de Convergència i Unió hagin quedat imputat, si el que ha de fer Convergència i Unió és apartar-se o continuar fent un ús legal, però que la ciutadania no entén i que des del meu punt de vista té un càstig per part dels seus votants.
Però això ens volem apartar, i ens apartarem.
No, escolti, a veure, si jo me'n vull apartar ara d'aquesta tertúlia, m'aixeco i me'n vaig. No em quedo aquí a un metre darrere i dic, me n'he anat, però... Escolti,
algú hi ha d'obrir la porta, sí, i nosaltres sí, estàvem convençuts que hi ens n'anàvem.
No ho sé, però vostè és conscient de que en aquests moments la percepció de molta gent és de que això Convergència i Unió no ho ha fet bé i que no s'ha apartat, sinó que la percepció que té la gent és que ha volgut utilitzar o feu un ús partidari de reglament
però,
per conservar...
Però pregunta per què. No és que la nostra voluntat no és conservar. Ja li dic, com a molt, són 15 dies per aconseguir aquest consens.
Bueno, doncs perquè segurament és així. No s'ha acabat de fer bé. Segurament, crec jo. No sé, Maia, jo, tu estàs més a prop de Torredembarra que jo.
No, la gent que diu... I de la política municipal, puc explicar la tira de coses
d'aquestes. Ens assenyaleu legítimament de dir, no ho heu fet... És veritat. Però aquest no ho heu fet bé, és un no ho hem fet bé col·lectivament,
no.
Perquè hi havia d'haver el teixit d'aquesta alternativa. En qualsevol cas, insisteixo, això durarà com a molt 15 dies, hi haurà un nou alcalde, aquest nou alcalde no serà de Convergència i Unió, i haurem garantit allò que dèiem al principi, que hi hagi un govern el més ampli possible que permeti afrontar el futur de Torredembarra després d'aquesta convulsió que ha sigut dramàtica
després de les properes eleccions municipals a Torredembarra, a veure si la gent de Torredembarra ho ha acabat entenent i manté la confiança a Convergència i Unió. No, això al mes de maig
però ara la nostra prioritat a Torredembarra no és diguem-ne la nostra confiança, la nostra prioritat a Torredembarra és que hi hagi un bon govern prou sòlid i amb un alcalde prou reforçat, insisteixo que no serà de Convergència.
He d'anar acabant, sisplau.
La direcció de Convergència dona ple suport doncs, als alcaldes i les persones imputades, perquè el tema és aquest. Tot l'altre, és a dir, el tema és de si fem net o no fem net, i per tant, si la direcció de Convergència doncs, dona tot el suport i es fan totes aquestes fotografies amb corbates doncs, al costat d'aquestes persones. Aquest és el tema.
Tornes a confondre imputats i culpables.
No. O sigui, ara ja... Jo dic a veure si donen suport.
No, diguem-ne... depèn de cada cas i cada cas concret i quins són els elements probatoris i quina és l'actitud personal que té cadascú. Però d'entrada, nosaltres identificar imputat amb culpable no ho podem acceptar. Si defensem un estat de dret, dependrà de cada circumstància concreta. En aquest cas, l'anterior alcalde de Torredembarra, ell mateix, per compte propi, diu, davant d'aquesta situació, t'ingrés a la presó, la millor manera de ser exemplar davant de la gent, de defensar-me a mi mateix, és, malgrat soc imputat i no soc culpable, jo dimiteixo, faig un pas enrere, dono pas. Aquesta és la idea bàsica. Per tant, depèn de cada circumstància concreta. Depèn, bàsicament, d'això. I aquesta és la millor manera de fer-nos entendre amb la gent. Però que a mesura que anem avançant, amb això sí que li donaria la raó a Andreu Maiaio. La ciutadania ens exigeix més gestos i ens exigeix ser més rotunds. I aquesta, evidentment, és una evolució a la qual nosaltres no ens hi podem girar d'esquena de cap de les maneres. I això és el que estem gestionant. Estem gestionant la complexitat perquè sigui entenedora per a la gent. Però, a vegades ens en sortim, d'altres no. Escolti, amb el tema de Torredembarra ha quedat clar que vam fer ahir sembla que no és prou comprensible. D'aquí 15 dies, jo crec, insisteixo, que haurà valgut la pena d'ara tenir aquesta sacsejada per garantir que les coses vagin bé, que vagin
millor. No és més normal un govern municipal amb 7 vots i 7 abstencions que en un govern municipal amb 0 vots?
No, això és el que és absurd, oi que sí? Oi que sí?
Sí, absurd.
Això és el que és absurd.
Però és el que va passar ahir?
És absurd, insisteixo, quan aquell que ha de teixir la majoria no és capaç de fer-ho. Aquest és el problema. Aquest és el problema de fons. I garantirem que aquell que volia ser investit ahir ho pugui ser en el futur, amb el futur molt immediat, molt ràpid, amb més vots, amb més suport i amb un govern millor.
Dues coses per acabar, eh? La primera, el pèndol de Foucault, permetin que faci això, encara revessa més amb un nou capítol, diu Lluís Corominas als matins de TV3 que no descartem que el càrrec de secretari general quedi vacant.
Insisteix en això que li he dit d'aquesta organització.
És una opció?
Que hi haurà una persona que estarà al davant, amb un equip al davant, això és evident. La forma concreta, això és el que hem d'acabar de gestionar. Quan vegin quina és la solució l'entendran perfectament.
I escolti'm, serà candidat vostè de Convergència i Unió a Terrassa?
Aquesta és una decisió que haig de prendre amb els proper, com a molt amb un mes decidiré si torno a presentar o no, i dependrà de moltes circumstàncies. Ho començo a tenir molt clar.
Sí?
Ho començo a tenir molt clar.
Però evidentment
quan hagi pres la decisió, els primers que ho sabran seran els meus companys de Convergència i Unió a Terrassa, i, evidentment, el primer lloc on ho explicaré, si prenc una decisió o una altra, serà la ciutat de Terrassa, amb la qual hi he dedicat aquests 11 últims anys amb una intensitat extraordinària.
Nacho, amb molta brevetat, sisplau.
Molta, moltíssima
gràcies,
brevetat.
Gràcies,
abans he anat a molta velocitat perquè he arribat aquí, no hi ha aire condicionat, i porto una hora, en fi, amb una calor monumental. Ràpidament, sí. Dic que al gener d'aquest any vostè deia en roda de premsa que la justícia acabarà dient que Oriol Pujol és innocent. La pregunta era si ho continua dient. I l'altra cosa era en relació al 2016, si d'aquí 2 mesos comença un procés cap a la independència, com és que fins d'aquí 2 anys no fan un congrés?
Aquesta és la data límit, evidentment. Si passen moltes coses i passen aquelles coses que a nosaltres ens agradaria que passés, que és que aquest procés finalment obtingués el suport majoritari dels catalans per construir un nou estat, per construir la independència, no un nou congrés. Haurem de fer un replantejament a fons de tot i de tots els instruments. Però d'entrada, en aquests moments, el que diem és que els nostres estatuts ens diuen que com a molt tard, l'any 16 hi ha d'haver el Congrés, i aquestes són les dates amb les quals nosaltres estem treballant. Però ara establir allò, fites que siguin molt clares, molt precises, s'ha acabat això, perquè cada dia serà
com
un
si el 9 de novembre no
cada
fos
dia
una fita
poden
superclara.
Canviar les coses, cada dia. I el que es tracta és prendre les millors decisions en cada moment per enfortir
de la primera pregunta
el partit i el projecte. I la segona, torno a expressar la meva confiança en que finalment la justícia podrà exonerar Oriol Pujol, i això ho torno a expressar de la mateixa manera que ho vaig fer a la data que vostè diu.
Són dos quarts de deu. Senyor Josep Rull, ha estat un plaer que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RAC1 per parlar de la situació política que viu en aquests moments al país, i concretament a través de la decisió d'ahir d'Oriol Pujol d'apartar-se de la política activa. Moltes gràcies i fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies a vostè.